Tenim en línia el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Bon dia. Parlàvem just abans del cap d'any, enmig de les festes de Nadal, i anàvem fent aquesta pregunta que us anem fent repetidament a tots els experts. Quan arribarà el pic d'aquesta sisena onada? Es confirma, ara sí, Daniel, que arribarem aquesta setmana, aquest pic?
Fa pinta que sí, que el nombre de casos farà un pic aquesta setmana o la setmana vinent, com molt tard. Per mi el més important no és tant quan arribarà aquest pic, sinó quants ingressos hospitalaris o quanta gent acabarà a l'UCI amb aquesta onada, i això segurament trigarem una miqueta més a veure-ho.
Per tant, encara una miqueta més als hospitals, aquesta disminució de contagis també trigarà a notar-se?
Sí, perquè recordeu que hi ha sempre aquest decalatge, diguéssim, aquest endarreriment entre el moment en què veus el pic de casos i el moment que veus el pic d'ingressos, i més tard UCIs i morts, no? I tot i que, com sabeu, amb Omicron, perquè moltes de les infeccions estan veient en gent vacunada, hem reduït molt, afortunadament, el nombre o el percentatge de gent que ingressa. Tot i així, un nombre tan gran de casos sempre resulta amb un nombre gran d'ingressos, i això segurament es veurà en les properes 2-3 setmanes.
Ahir, des del Partaulí de Sabadell, ens deien que la majoria de casos que estan atenent són de la variant Delta, tot i que pràcticament ja no en parlem, d'aquesta variant. Tots els titulars els acapara la Omicron. Això vol dir que l'Omicron es confirma que és molt menys greu que la Delta, encara que es transmeti amb molta més facilitat?
A veure, el que veiem, o el que hem vist a altres països com el Regne Unit o Dinamarca, on sabeu que es genotipa més i a més va arribar abans la variant Omicron, és que aquesta variant, com sempre, va afectar sobretot primer gent jove i, a més, en aquest cas, gent vacunada, i per tant això resulta efectivament en una reducció molt important en el percentatge de gent que necessita ingrés hospitalari. Però ara estem veient ja tant a Dinamarca com al Regne Unit un increment molt ràpid i molt sobtat en el nombre d'ingressos, perquè aquestes infeccions han acabat contagiant-se a gent més gran, no?, que també està vacunada, i per tant esperem que no ingressin, però tot i així acaben ingressant, i per tant és efectivament una variant que sembla menys severa, sobretot perquè està infectant gent vacunada, però sí que donarà ingressos i segurament posarà els hospitals en tensió en les properes setmanes. Mm.
En aquest moment en què ens trobem de la pandèmia, en què anem sentint com vosaltres, els experts, els epidemiòlegs, els metges, aneu insistint una vegada i una altra en la importància de la vacuna, no? Com d'important és la vacunació, quantes vides ha salvat la vacunació, com afecten comportaments com el del número 1 del tennis mundial, com és Novak Djokovic?
Home, no ajuda, no? Vosaltres en sabeu més en comunicació que no pas jo, però és una mica aquesta fal·làcia, no? De que perquè una persona sigui bona jugant a tennis no vol dir que tingui ni idea de com s'avalua l'eficàcia o la seguretat d'una vacuna, i això és com una cosa òbvia, però que en comunicació, si es repeteix molt, ha acabat amb un impacte, no? I és evident que aquest senyor juga molt millor que jo a tennis, però no deu ser conscient del mal que fa la seva actitud a la població i de com pot el seu comportament afectar la salut pública internacional, no? que en el fons és del que estem parlant. Per tant, és una cosa que no ens ajuda, però jo crec que la gent en general i la teva audiència en particular, Laura, en general té molt més sentit comú que aquest senyor.
Continuen sent la millor arma contra la pandèmia, no?, les vacunes, Daniel?
És la millor arma contra la pandèmia i de lluny. És a dir, sense vacuna, amb Delta ja haguéssim hagut d'entrar segurament en un confinament domiciliari, i amb Omicron i t'ho explico, no? Si no tinguéssim tota la gent, tots els que coneixeu gent infectada en aquest moment, que som segurament tots els que t'estan sentint, estem comptant casos, però el que és més estrany, més infreqüent, és que coneguem gent que està ingressant, i això és pura i simplement per la vacunació. Sense la vacuna ara mateix estaríem segurament en un confinament domiciliari un altre cop amb aquesta variant.
I segurament la suma d'una cosa i de l'altra, de la vacunació massiva i també d'aquests contagis massius que s'estan produint amb aquesta sisena onada, és el que estigui portant una situació molt semblant a la gripalització, que és aquesta paraula tan estranya, la gripalització de la Covid. Ahir parlàvem amb els doctors Guerri i Cervantes, ens deien, sí, i acabarem arribant a la gripalització, però no hi som encara. encara, prudència, encara falta temps, però tenim el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciant ja un nou pla per tractar la Covid com una grip. És aviat encara per fer-ho, per plantejar-ho?
A veure, jo crec que és important que en comencem a parlar i és important que ens comencem a preparar per aquesta fase. Jo crec que el que hem après amb aquesta pandèmia és que sempre hem d'anar per davant del virus i quan no ho fem ens trobem amb problemes, no? I per tant jo crec que és positiu que comencem a plantejar aquesta entrada en una fase endèmica, que comencem a pensar-hi i a planejar com ho farem per tenir un sistema de monitoratge i un sistema de vigilància que ens ajudi a manegar sotracs quan entrem en aquesta fase endèmica. Per mi és evident, però, que encara no hi som i que ara mateix el que cal és minimitzar i ralentitzar i enlentir una mica el nombre d'infeccions ara, pel que us deia abans, no? Perquè el que no volem és tenir un altre cop hospitals cancel·lant operacions per càncer o els hospitals havent d'obrir nous llits d'UCI perquè la gent no hi cap, no? Jo crec que, tot i que ara és evident que amb aquesta variant veurem moltíssimes més infeccions, el que no volem és tenir-les totes alhora, no? Volem que, perquè això es torni endèmic, arribem a la primavera amb una situació manegable i llavors puguem plantejar-nos aquest canvi de fase, però... És positiu que es planegin les coses amb temps.
Mm. És positiu també que s'intenti regular el preu dels tests d'antígens, com ha anunciat Pedro Sánchez?
Home, això és, jo crec que va uns 20 mesos tard, no? Vull dir que això és una cosa que s'hauria d'haver fet molt abans. De fet, la regulació i l'ús dels tests d'antígens és una de les coses en les que Espanya no ha sigut modèlica en cap sentit, no? Aquí al Regne Unit, com segurament ja sabeu, tothom pot demanar tests d'antígens gratis fins a una caixa de 7 per setmana, és a dir, ja podries estar cada dia si volguessis i les pots recollir a la porta de la teva feina perquè les porten a les recepcions dels edificis, la pots recollir de les farmàcies gratis també, i Espanya en aquest sentit jo crec que no ha fet una gran política de testatge massiu.
I amb la compra de les pastilles de Pfizer, que també ha anunciat el govern espanyol, si arriba a temps?
Bé, aquesta és una eina més, no? És una eina més amb aquest sistema que sempre parlem de tenir moltes capes de protecció. És una eina que segurament estaria cap al final de les fases de la protecció, perquè això ja és per tractar gent que ja està infectada. És molt positiu que tinguem aquesta eina afegida i totes les eines són benvingudes. Jo, la veritat és que aquest ús de fàrmacs antivirals, quan en parlem, seria molt positiu que en parléssiu amb la gent com el doctor Guerri o el doctor Paredes, que tenen moltíssima experiència en tractar virus amb fàrmacs antiretrovirals, com han fet durant anys amb l'Aquibé, no? I, per tant, ells tenen més expertesa en això. Però des del punt de vista epidemiològic és una eina més i per tant és molt positiu tenir-la. Mm.
Amb tot això, la pregunta del milió, Dani. Aquest 2022, any pandèmic encara?
Jo crec que aquest 2022 tinc esperança que puguem entrar en la fase endèmica ja, més aviat cap a la primavera o l'estiu. Hi ha una part d'aquesta transició que és purament, diguéssim, científica, no? Que és bàsicament que el virus no faci una altra mutació que ens torni a portar a arraconar com estem ara mateix. I l'altra part és una mica més sociològica, no? Que és una mica arribar a aquest pacte o a aquesta discussió social de quin és el nivell de casos o el nivell d'ingressos hospitalaris per Covid que acceptem, perquè el virus no marxarà, no anirà enlloc, no desapareixerà, i és una mica aquesta discussió política o filosòfica o social de quin és el nivell de malaltia que acceptem i que podem manegar sense alterar la resta dels àmbits de la nostra vida i sense deixar de fer altres coses que seguim necessitant a la nostra societat, no? Per tant, és aquest constructe sociocientífic, diguéssim, el que segurament s'haurà d'establir durant aquest any. Mm-hmm.
Importantíssim, trobar aquest conducte o aquest equilibri, aquest contracte entre les dues àrees. Daniel Pietolambra, moltíssimes gràcies. El professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, sempre atent per entrar i per atendre la trucada del matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, Laura. Bon dia.
Gràcies, bon dia.